més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
No és per posar-nos la bena abans de la ferida, però la baixa d'aquest diumenge de l'Aleix Coc a l'estadi Iberoamericano del San Fernando fa patir de valent. Tots teníem coll avall que tard o d'hora havia de caure aquesta cinquena groga, però malauradament ha estat durant aquest petit sotrac del 0-6 a la Nova Creu Alta i a les portes de visitar un rival que ocupa actualment posicions de play-off d'ascens. I no ho diem per un tema de sensacions, que també, perquè al final és el capità i el pilar fonamental de la defensa. Ho diem amb les xifres damunt la taula, afirmant que des de la seva arribada al Centre d'Esport Sabadell, fa gairebé ja 5 anys, l'equip ha guanyat més i ha encaixat menys gols quan el tarragoní ha estat damunt del terreny de joc. No queda un altre, assumir aquest contratemps i mostrar, evidentment, plena confiança en els joves Guillem Molina i Teo Quintero, que s'estan marcant una segona volta de manual i que ja van mostrar un bon nivell plegats a la Condomina, quan els hi va tocar sostenir l'equip des del darrere amb aquella absurda i encara incomprensible expulsió del capi al Carlos Belmonte.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so, l'home bou, el Roger Benet.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Sonny Colbrelli es troba estable després de patir ahir una aturada cardíaca al final de la primera etapa de la Volta a Catalunya a Sant Feliu de Guíxols. El triomf a l'esprint va ser per l'australià Michael Matthews. Avui, segona jornada, marxa en final a Perpinyà. Marc Márquez ha anunciat que pateix un nou episodi de diplopia ocular arran de la violenta caiguda de diumenge al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, aquesta visió doble. En futbol, un altre clàssic, o en aquest cas encara no tan clàssic, el femení. Aquesta nit, a partir de les 9, Real Madrid-Barcelona, anada dels quarts de final de la Champions. Una hora abans, a les 8, el Barça de bàsquet defensa el lideratge de l'Eurolliga a la pista de l'Alba de Berlín. Serà el partit número 150 de Jacique Vicius a la banqueta blaugrana i Madrid no presentarà candidatura oficial als Jocs Olímpics del 2036. I aquí a casa...
comenta la recepció.
D'aquí a uns segons marxem fins a la Nova Creu Alta. Avui es presenta aquell informe de l'impacte socioeconòmic del Centre d'Esport Sabadell en el territori, en conjunt amb la Cambra de Comerç. A més, escoltarem el capi, Aleix Coc, Vladis, autor d'un repòquer de gols en el triomf del filial del Sabadell B. A més, parlarem del descens del Club Natació Sabadell a tenis taula a Primera Nacional, de la vida extra que té el femení del Club Natació Sabadell de vòlei a Superliga 2 i waterpolo, natació o futbol sala, que avui juga, per cert, partit de Copa Catalunya, el club a la pista de l'Olímpic Floresta.
L'actualitat de la Primera Ref.
Més moviments de banquetes al grup 2 de la Primera Ref. Raül Casany, destituït al Cornellà, agafa les regnes. Gonzalo Riutort, del juvenil A. Els abonats de l'Albacete podran retirar dues entrades a 5 euros per rebre divendres l'UCAMP. Mico és dubte pel partit contra el Celta B per una lesió als isquiotibials. Hem de tallar el sumari ràpidament per marxar a la Nova Creu Alta. Per cert, felicitats avui a l'Iker Pajarets, a l'esqueixista sabadellenc que fa anys. Hem de marxar, com diem, ràpidament perquè a la una havia de començar aquesta presentació de l'informe socioeconòmic. Allà tenim el Sergi Parc. Què tal, Sergi, com estàs?
Hola, Pau, bon dia.
I em sembla que ja ha començat, oi?
Sí, acaba de començar aquesta roda de premsa d'Esteve Calzada amb el sector comercial. Escoltem el president del Sabadell.
Des que vam arribar fa pràcticament 5 anys, doncs sempre hem intentat posar en valor i explicar la importància que té el club per la promoció de la ciutat i sempre ho hem volgut fer amb dades, i si pot ser amb dades que faci un tercer, que no siguin dades nostres, doncs molt millor, no? I per tant, avui tenim l'oportunitat de compartir aquesta feina. Realment felicitats per la feina, perquè hem tingut l'oportunitat de conèixer-la i vam tenir un petit tast a la trobada que vam fer a la Cambra de Comerç, no fa massa. I per tant, si us sembla, anem directament a la presentació de l'estudi i després entenc que tindrem un torn de preguntes. D'acord? Endavant, Josep.
Molt bé. Moltes gràcies per la confiança també i per la col·laboració vostra, perquè l'estudi es basa a partir d'unes dades molt reals i de l'economia del club i de l'última temporada abans de la Covid, que és una mica la més representativa i la més que va funcionar d'una manera més normalitzada encara abans de l'impacte de la pandèmia que tots hem patit. Llavors, vas passant... Sí, l'estudi aquest té una metodologia i una manera de fer que és bastant, com si diguéssim, homologada i bastant d'acord amb altres estudis d'impacte que es fan en temes esportius i que, de fet, diferents clubs de futbol també han anat fent, sobretot els darrers anys, també per posar una mica en valor l'activitat d'un club, d'una ciutat, quan té un equip de futbol doncs, a nivell competitiu una mica important. En aquest cas, l'estudi parteix d'unes dades, com dic, reals de la temporada 18-19 i a partir d'aquí s'elabora tots els seus impactes. Llavors, quan parlem d'impactes, vol dir els efectes que té la seva activitat a nivell directe, a nivell indirecte i a nivell social. Perquè, en principi, aquest tipus d'estudis ha de tenir molt en compte i que per això es fan de donar en valor aquesta activitat, però també la repercussió des del fet de que tens una escola de formació, per exemple, o que portes el nom de la ciutat per tot l'estat, o que col·labores amb empreses de la ciutat, per exemple. Llavors tot això s'intenta fer unes quantificacions per determinar aquests valors. I això s'ha fet, com dic, amb diferents clubs que podíem mirar des de l'Eibar fins al Girona, fins al Reus, fins al Cartagena, etc. I cada club, en funció de la seva situació, el seu context, el seu entorn, doncs han anat fent estudis amb una metodologia més o menys específica, però que si la vols fer d'una manera rigorosa, com a estudi d'impacte, com és aquest cas i com es va acordar amb el Sabadell i la Cambra, doncs la metodologia és aquesta que us explicaré ara, no entrant molt al detall tècnic, però sí explicar una mica perquè veieu l'origen d'aquestes dades d'on prové. Si passem als impactes directes, ja més o menys ja vas... Val, sí, jo ja segueixo. Si passem als impactes directes, aquests provenen sobretot de l'activitat del club pròpiament, és a dir, dels partits de cada diumenge, si es fan a la Nova Creu Alta o es fan a fora, i en el cas de que es fan aquí, quin impacte genera des de l'assistència que ve aquí dels mateixos afeccionats de Sabadell i entorns, o bé dels equips que venen de fora i que venen aquí assistents. Llavors, per tant, hi ha una part d'assistents de la ciutat, hi ha una part de persones foranes, llavors hi ha també tècnics de fora, els àrbitres, mitjans de comunicació, etc. Llavors, a partir d'aquestes dades que es van facilitar, com us dic, a l'última temporada, una mica normalitzada, que era aquesta que vam agafar de dades del 18-19, doncs es quantifiquen tots aquests valors d'assistència a la Nova Creu Alta. A partir d'aquí, doncs, en funció del tipus d'assistent, com us dic, si és de la ciutat o és de fora, i el tipus de característiques, si és un afeccionat o és un tècnic de l'equip visitant, etc., s'apliquen uns valors econòmics per les seves pernoctacions, els seus allotjaments, les seves despeses, que també vam agafar bastant en línia amb altres estudis, com us dic, que s'han anat fent els darrers anys en clubs de futbol. Resumint això, a la taula aquesta final d'impactes directes, hi ha tot el detall de les diferents aportacions econòmiques i veiem que aquests impactes directes de tota aquesta activitat més ordinària del club de futbol ascendeixen en aquesta temporada, o sigui, en el total de la temporada, a 1.205.000 euros. Aquests valors, com us dic, provenen de totes aquestes assistències de la ciutat i de fora, fins i tot es compten també despeses de transport, despeses d'allotjament, de bar, de merchandising, també un efecte transferència que se'n diu en aquest tipus d'estudis, que això també ens ve determinat per la mateixa comptabilitat del centre d'esports, doncs quan aplica o fa una despesa a la ciutat pels conceptes que vulguis de la seva activitat normal i que també consta allà en la comptabilitat i que aquí també estan incorporat aquest efecte transferència. A resultes de tot això, aquest impacte directe en aquest any o en aquesta temporada és el 1.205.000. A partir d'aquí hi ha els impactes indirectes. Impactes indirectes, el concepte és que per cada tipus de despesa que fa l'activitat del centre d'esports, en funció de quin tipus de despesa és, si és un allotjament, si és merchandising, si és transport, s'agafa a les taules input output de l'economia, que són aquelles taules que et diuen per un euro que vostè gasta en un establiment comercial del que sigui, això fa que aquell establiment comercial tingui un impacte, perquè vostè li ha comprat o li ha fet una despesa i aquell establiment econòmic o aquella empresa, per poder-lo servir a vostè, ha generat també tot un impacte a proveïdors, a serveis del que sigui. Això és el concepte d'impacte indirecte. La taula input-output de l'economia catalana té un coeficient per cada tipus d'activitat que s'apliquen aquests impactes indirectes. I això és el que hem aplicat aquí. D'aquesta manera representa doncs, que els serveis d'allotjament tenen un multiplicador, que se'n diu, de la despesa que s'ha generat gràcies a l'activitat del Sabadell. Els serveis de menjar i beguda tenen un altre multiplicador. Comerç al detall, en el cas de merchandising, també, perquè, per exemple, doncs, si fas alguna promoció d'algun tipus de producte, aquell producte no s'ha fabricat aquí a casa, sinó que l'has anat a buscar i, per tant, hi ha darrere una empresa, un fabricant, etc. I el mateix podríem dir per serveis financers, doncs, que la mateixa activitat comporta i, per tant, també serveis administratius o financers o d'assegurances. També el Sabadell, amb tot el que mou, doncs, genera aquesta despesa i, per tant, activitat amb empreses de l'entorn. El total d'aquests impactes indirectes, des del servei d'allotjaments, el que generen els serveis de restauració, merchandising, empreses patrocinadores i fins i tot també el pressupost del futbol base, que també doncs, té un pressupost de funcionament que també hi ha un multiplicador de la seva activitat. L'aportació a l'hisenda pública que el Sabadell genera amb la seva activitat i que ha de liquidar impostos i per tant fa una aportació a l'hisenda pública. En total, l'impacte indirecte és aquest 1.508.000 que aporta el Sabadell indirectament. Després, passaríem, després de l'impacte indirecte, als impactes socials. Els impactes socials tenen un concepte que és més complicat d'explicar quantitativament, però que segurament, com a qualsevol altre club esportiu, doncs són sovint els més importants, perquè són impactes sobre l'entorn d'on hi ha el club, a nivell, per exemple, de l'economia del territori. Projecta la marca de la ciutat, el fet de portar...
Bé, estem escoltant aquesta presentació de l'impacte socioeconòmic que té el Centre d'Esport Sabadell en el territori, de la mà del Centre d'Esport Sabadell en col·laboració amb la Cambra de Comerç de la ciutat. De seguida connectarem novament amb el Sergi Parc. De moment ens quedem amb aquestes dues primeres dades que s'apuntaven, aquest 1.205.000 euros d'impacte directe del Centre d'Esports i el 1.508.000 euros d'impacte indirecte. Després, doncs, com diem, tornarem a la Nova Creu Alta per saber més dades amb el Sergi Parc i també per aquest torn de preguntes amb el president Esteve Calzada. Però bé, com us dèiem al principi del programa, nosaltres el que hem de fer avui és centrar-nos en la figura d'Aleix Coc, les valoracions del capità Arlequinat després d'aquesta derrota per 2-0 contra el Castilla i amb l'agreujant d'haver vist la cinquena groga i, per tant, de perdre's el desplaçament d'aquest diumenge al San Fernando. Una situació que realment doncs, teníem tots força coll avall. Recordem que el Capi estava apercebut des del dia 2 de febrer contra el Betis Deportivo. Després va venir aquella expulsió, com diem, rocambolesca al Albacete, que el va seguir deixant apercebut i que a més no el va permetre jugar a la Condomina. Aleix Coc, a la sala de premsa precisament fa uns dies, diumenge, dient que evidentment que és un moment complicat, aquesta cinquena groga, millor dit, perquè no podrà ajudar l'equip en el pròxim compromís.
Mai vol un que arribi, no?, aquest partit de sanció per acumulació. Jo crec que és un moment també complicat, no? Després de dues derrotes, doncs, no poder ajudar la setmana que ve l'equip. Bueno, en aquest sentit també bastant fotut.
Tot fa pensar, com diem, que com a Múrcia, Monitís tirarà de la parella Guillem Molina, Teo Quintero. Evidentment, doncs, són els dos centrals que ara mateix hi ha a l'equip. També podríem comptar, si cal, en cas d'urgència, Iago Indias, però està actuant com a mig centre ja consolidat. Al final estem parlant de la baixa més sensible que pot tenir avui dia el centre d'Esport Sabadell, numèricament parlant, la d'Aleix Coc. És l'únic jugador de camp que ha superat els 2.000 minuts, bé, de camp i de... incloent els porters també. Dut 2.129 minuts jugats a l'Aleix Coc. Dels 28 partits, de les 28 jornades, n'ha jugat 25, 23 partits sencers. Els únics que no ha completat són, evidentment, aquesta expulsió al Carlos Belmonte davant l'Albacete i aquell partit de la primera volta al camp de l'Atlètic Balears per problemes gàstrics, que a més va ser sortir a l'Aleix Coc del terreny de joc i desfer-se com un terròs de sucre a l'equip en defensa. Les úniques absències van ser, evidentment, la de Múrcia, la del Real Madrid-Castilla el dia de la destitució d'Antoni Hidalgo per decisió tècnica, aquell dia van jugar Iago Indias i Guillem Molina, i la d'Andorra, primer partit de Pedro Munitis, fins a dia d'avui, fins a aquesta ratxa del 0-6 a la Nova Creu Alta, l'única derrota del Càntabre en Lliga, aquell dia no va ser Aleix Coc per lesió, van jugar Iago Indias i César Morgado. Ens ha deixat també un informe el Sergi Parc abans de marxar. La Nova Creu Alta li ha posat veu la Núria García amb aquest impacte de la baixa d'Aleix Coc des de la seva arribada al centre d'Esport Sabadell.
Informa Coc.
Aquesta és la cinquena temporada de l'Aleix Coc amb el Sabadell i l'ara capità és el líder de la defensa arlequinada. Fins a quin punt es veu afectat l'equip quan el tarragoní és baixa?
Gols encaixats.
Des que el de Vilaseca juga amb el centre d'esports, crida molt l'atenció el nombre de gols que rep l'equip amb o sense ell. Per fer-ho fàcil, quan l'Aleix Coc està sobre el terreny de joc, el conjunt arlequinat encaixa un gol cada 95 minuts. És a dir, el rival veu porteria un cop per partit. En canvi, quan el tarragoní no juga, el Sabadell rep un gol cada 76 minuts. Els adversaris triguen gairebé 20 minuts menys a marcar.
Balanç de victòries.
Quan Aleix Coc ha participat en els partits, ja sigui en forma de titular o entrant des de la banqueta, el centre d'esports ha guanyat 42 partits, n'ha empatat 40 i n'ha perdut 33. Un balanç, per dir-ho així, positiu. I quan no ha saltat al terreny de joc, els números es reverteixen. 14 victòries, 23 empats i 25 derrotes. Ho traduïm en percentatges. Quan hem vist Aleix Coc al camp, el Sabadell ha puntuat en el 71% dels partits, sense ell en el 60%. I mirant només els triomfs, amb ell l'equip ha guanyat en el 37% dels casos, sense ell en el 23%.
Aquesta temporada...
I aquesta tendència es manté enguany, i això que Aleix Coc ho ha jugat pràcticament tot. Però quan ha faltat, s'ha notat. El camp de l'Atlètic Balears va ser substituït al minut 24 quan el resultat era d'1-0 en contra. Al final, 3-1. Encara la primera volta no va jugar contra el Castilla i el Sabadell va perdre 3-0. Tampoc ho va fer la jornada següent davant l'Andorra en el debut de Munitis i l'equip va caure 0-1. A Albacete va ser expulsat quan el marcador era d'empat a 0 i poc després Dani González marcava el gol manxec. I per l'ascensió d'aquella vermella va ser baixa la Condomina i el centre d'esports va empatar a 1 davant l'UCAM. La mitjana de gols per minuts és brutal aquest curs, amb ell una diana encaixada cada 112 minuts, sense ell una cada 49. Per ser justos, també és cert que amb la seva expulsió al Belmonte l'equip estava amb 10, però els números, en tot cas, són clars.
Són claríssims, molt cridanera aquesta dada d'una diana encaixada cada 112 minuts amb Aleix Coc, sense ell una cada 49. I en el global, durant la seva carrera aquí a Sabadell, un gol cada 95 minuts del rival quan Aleix Coc juga, sense ell un gol cada 76 minuts. Quan Aleix Coc juga, el Sabadell guanya el 37% dels partits, sense ell el 23. Per tant, dades meridianes, i estem parlant també d'un pas per segona divisió, on l'equip, evidentment, va guanyar menys. Tornem fins a la Nova Creu Alta. Sergi Parc, crec que t'hem fet sortir un moment de la sala de premsa. Com està la cosa? Com va l'informe?
Doncs mira, com dius, hem sortit al moment de la sala Miguel Quereda, continua explicant tot aquest informe a l'encarregat de fer-lo, l'economista Josep Milà, i s'acaba de donar, Pau, la xifra total de l'impacte socioeconòmic del centre d'esport Sabadell per temporada, abans de l'última connexió, la primera que hem fet aquí el programa feia referència a això, no? L'impacte directe, l'impacte indirecte. Doncs l'impacte total per temporada surt a pràcticament 6 milions d'euros del centre d'esports aquí al territori, com diem, per temporada, i aquesta xifra és la mitjana. Això va també en funció de si l'equip doncs, ha jugat a la Lliga Smartbank o ho fa com ara a la primera ref. De seguida també desgranaran aquestes dades sobre especialment quin va ser aquest impacte socioeconòmic del club en la temporada que va jugar al futbol professional, perquè la xifra serà molt més elevada, però de mitjana ens podem quedar amb aquesta dada, Pau, d'uns 5,9 milions d'euros per temporada, l'impacte que té el club en el territori.
Doncs déu-n'hi-do, i a més, en una, si comptem la temporada passada, una Lliga Smartbank en la qual no hi havia públic als estadis i no hi havia, per tant, tampoc desplaçament d'afició visitant. Gràcies, Sergi. De seguida tornem amb tu. Ens demanes pas des de la nova Creu Alta quan comenci aquest torn de preguntes.
Ara t'aviso. Fins ara, Pau.
Nosaltres, mentrestant, a 6 minuts per arribar al punt de 2:15, seguim escoltant el Capi, Aleix Coc, després d'aquest informe on, vaja, ho dèiem al principi, no és per posar-nos la vena abans de la ferida, però les xifres estan damunt la taula, el Sabadell és bastant millor quan Aleix Coc juga, per tant, baixa molt sensible la d'aquest diumenge a 1:15 a l'estadi Iberoamericano davant el San Fernando. Tornant al passat, parlava també Aleix Coc sobre el partit contra el Castilla i sobre aquest 0-6 a la nova Creu Alta en els dos últims compromisos, emprenyat el capità per haver desaprofitat aquesta ocasió d'apropar-se a la part alta de la taula i sobretot també demanant disculpes per no haver donat la talla en dos partits en els quals vam estar més a prop d'aquella assistència dels 5.000 espectadors a la nova Creu Alta.
Bastant emprenyat, no? El que podíem haver fet i el que ha sigut al final. Un 0-6 podent enganxar-nos a el més a prop possible els que estan dins del play-off, més ràbia encara per no poder oferir-los una victòria a la gent, no? La gent que tant aquesta setmana com la setmana passada es van animar a vindre, tot i les adversitats del clima, i bueno, sobretot emprenyat en aquest sentit, no? I demanant-li disculpes a la gent.
Doncs demanant disculpes directament al capità, Aleix Coc, amb un discurs molt semblant al de Pedro Munitis, perquè al final el capi arlequinat també apostava per el que deia el Càntabra, és a dir, tornar a l'origen, recuperar aquella filosofia del partit a partit sense les distraccions de la classificació, que al final diu Aleix Coc també que és la recepta que els va portar a encadenar aquestes 12 jornades consecutives sense perdre.
Sincerament, nosaltres dins tampoc estem dient hòstia, el play-off o tal, això, no. Com ha dit el míster, la nostra filosofia és que la setmana que ve guanyar 3 o 3 punts, no? Anar a poc, que és el que ens va dur doncs a fer 12 partits sense perdre, no? Amb aquesta filosofia. Si ens sortim d'aquesta mentalitat, jo crec que ens estem equivocant.
I un aspecte més que ha volgut recalcar Aleix Coc sobre els dos gols rebuts l'altre dia, tots dos a pilota aturada. Al final, ahir ho comentàvem al tribuna preferent, ens feien aquesta pregunta al xat, i la veritat era, al final, la conclusió era molt cridanera. El Sabadell ha rebut 5 gols en contra en els dos últims partits, els mateixos que en tota aquesta ratxa de 12 jornades consecutives sense perdre. I a més, insistim, tornem a reprendre el fil, aquest agreujant de ser dos gols a pilota aturada, un fet que no succeïa des de l'estrena de Pedro Munitis contra l'Andorra en Lliga. Per tant, una dada molt, molt cridanera. El Sabadell va estar molt tou en aquestes dues accions puntuals. A la primera, on remata tot sol Mario Gila, una centrada lateral de Miguel Gutiérrez, i la segona, també aquest servei de cantonada en el qual Iago Indias perd la marca i remata novament el central del Castilla. Feia referència a Aleix Coc també a aquestes dues accions.
No estàvem patint pràcticament gens en aquestes accions. Mira, hi ha hagut dues accions, justament el mateix jugador ha rematat, ha marcat dos gols. Bueno, són coses que aquesta setmana que ve haurem de corregir, veure què és el que ha passat, perquè no torni a passar, no? Més que res això, si una cosa era un forç, era pilota parada. O sigui que jo crec que és un aspecte que s'ha de corregir.
Doncs les paraules de l'Aleix Coc, insistint també, incidint en aquesta correcció que ha de fer l'equip a les jugades de pilota aturada. Avui l'equip ha tingut dia de descans, demà començarà a preparar aquest desplaçament al camp del San Fernando de diumenge a 3:15, des de mitja hora abans al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Tornem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, perquè crec que està en el tram final de la presentació ja aquest informe de l'impacte socioeconòmic del club en el territori, i crec que Sergi Parc està parlant a Esteve Calzada.
I just ara comença el torn de preguntes. Pregunta el company del diari Pere Figueres per la sobre l'impacte que també que té que vinguin els rivals, que desplacin gent, la restauració, que tot això aniria per aquí.
Sí, hi ha dades reals de la temporada aquesta que us deia, a partir del qual s'ha bastit l'estudi, que quantifiquen una mica, per exemple, en percentatge d'entrades, quina correspon als forans, que se'n diu o bé són d'aquí, i llavors, a part de forans, es diferencia si són més tècnics, entrenadors o són àrbitres. També es té en compte el tipus de lliga, si hi ha un criteri, per exemple, que dius, aviam, si són d'equips de més de 500 quilòmetres de distància, hi ha pernoctació, si no, no, són criteris d'aquests que estan marcats amb aquest tipus d'estudis d'impacte en cas d'activitat esportiva i del futbol, i per tant va diferenciant això, s'aplica sobre el total del comptatge d'entrades, i aquí hi ha les dades en detall dels que són afeccionats de la ciutat, els que van venir de fora, els àrbitres i l'equip arbitral quants eren, col·legiats, etc, els tècnics, perquè a vegades és diferent també, doncs, si és un jugador o és un afeccionat de l'equip de fora, també, a vegades fins i tot pel tipus de despesa d'allotjament i de manutenció, per exemple. I aquí està tot això detallat i ho podeu veure quan us passi la presentació. Vol dir que està tot mirat al detall i a partir d'aquí s'eleven aquests números. I com deia el president, com que són números reals, si no hi són, la resta d'impactes no hi seran. I és que és així. O sigui, gràcies a l'esforç aquest, doncs fa que puguem generar l'impacte indirecte i el territorial i social. Si això no hi és, la resta no es pot justificar ni quantificar, però en aquest cas hi és. I l'hem valorat amb la seva justa dimensió i importància. Socialment i econòmicament. Socialment, com sabeu, és més delicat com qualsevol estudi d'impacte social, però també amb aquests estudis que us deia de la lliga professional, etc., doncs hi ha aquests indicadors que us he explicat que arriben a valorar també, doncs mira, el guany de benestar subjectiu d'una persona pel fet de tenir activitat com és el Sabadell a la ciutat, doncs sí, hi és. I això està corroborat a partir d'un estudi de l'OMS, i també l'hem aplicat aquí, en aquest cas només els federats per acotar-ho, però d'alguna manera jo entenc que el missatge que hi hagi un club així i que arrossegui l'activitat de la ciutat, des dels nanos fins a gent amb discapacitació, per exemple, etc., doncs té un valor social increïble. Nosaltres ho hem acotat als federats, a la Federació Catalana de Futbol, amb dades de la Federació aquí a Sabadell, però indirectament el valor social és molt potent, del fet de ser-hi o no ser-hi. Jo ho veig així.
Sí, bé, pel Josep o pel president, per l'Esteve Calzada, simplement, si no m'equivoco, fer l'estimació, no, del que significaria tenir el club a la Lliga Smartbank, en l'impacte seria d'uns 12 milions. Respecte a la temporada passada, quan l'equip estava a segona, que la temporada va ser a porta tancada, no sé fins a quin punt va afectar tot plegat, no? El fet que ja no només que la gent no pogués entrar a l'estadi, sinó tot el que comporta indirectament també la gent que s'aplegui doncs als bars del voltant, etc. No sé fins a quin punt el club, doncs, es va veure afectat amb aquesta diferència.
Contesto jo, perquè és claríssim. Evidentment que ens vam veure afectats moltíssim. O sigui, hem estat un any a segona on hem pogut tenir l'afició a casa, no? I tant la nostra com la dels equips rivals. Per tant, per això s'ha fet l'informe un any anterior, s'està fet en un any normal, perquè l'any passat doncs va ser totalment atípic, i per descomptat que és una foto que no és fidel a la realitat, perquè va ser tot molt excepcional, no?
Preguntant al Josep Milà, l'economista encarregat de fer l'estudi. tenint en compte altres actors com a empreses, comparativament, on està el club? On es pot situar el Sabadell a la ciutat?
El Jaume ho ha explicat molt bé. L'hauríem de situar com amb un motor de dinamització social i econòmica de moltes empreses, perquè l'activitat esportiva cada vegada més en el sector agafarà més importància i fa que els impactes indirectes tant amb empreses industrials com de serveis cada vegada siguin més grans, tant a nivell de patrocinis com de la mateixa activitat. Per tant, és un element de dinamització, és un motor. I si a més juga un paper de lideratge amb el hub aquest que es parla a Sabadell de l'esport, salut, tecnologia, és que l'ha de jugar. I aquí té la carta de presentació. Cap altra entitat té aquesta carta de presentació. El Sabadell ha de ser una mica el pilot i el motor d'aquest hub de l'esport. I a més ara doncs, té unes dades que ho demostren. Per tant, l'efecte multiplicador del Sabadell i que ha d'anar més, vull dir, jo crec que aplicar aquest multiplicador de doblar l'impacte passant a segona A sí, o aquest any o màxim el que ve, s'ha de fer realitat. Llavors, per mi és una activitat central per dinamitzar l'economia de la ciutat en uns moments que fins i tot a nivell d'ajuntament s'està apostant pel hub d'esport, salut, medicina. Ha de ser un líder amb aquest hub per l'efecte aquest indirecte que té econòmic, empresarial i social. Llavors, aquí hi ha la targeta de presentació i no és teoria. En aquest cas, crec que és molt real i segons com estaria molt bé que tirés del carro, però que des de la part de l'Ajuntament i la resta d'empreses també se li reconegués això i digués, doncs sí, vostès han de liderar això, però evidentment ha de tenir els seus suports. Sol és difícil, però el paper per mi és central. A veure, si estiguéssim, evidentment, al club natació també, i al waterpolo ja ho sabem, però l'efecte social que hem quantificat aquí, mirant dades dels federats, per exemple, i molts altres, doncs queda evident, no?, que ha de ser central. No sé si et contesto, però... Ah, no, si vols afegir jo...
Sí, m'ho deixat
en Josep.
Com us
pot ajudar el resultat de... Per Esteve Calzada? Com pot ajudar aquest informe de cara a aconseguir patrocinadors o amb l'administració?
Jo considero que no, que, o sigui, l'adonar-se del que suposa el Centre Esport Sabadell no depengui de l'informe que hem presentat avui, no? Jo crec que això només, diguéssim, que corrobora els missatges que hem anat donant des de que vam arribar. I això és un procés que hi ha en paral·lel i que Sido vol ha de culminar molt ràpid, perquè a més són partides que tenim previstes al pressupost d'aquesta temporada, i vull dir, coincideix que hem presentat l'informe avui, però no hi ha un... No és que una cosa vagi lligada amb l'altra, no? O sigui, jo crec que al final de fet, des de l'Ajuntament s'han fet també informes, no? I han vingut aquí empreses que ens han demanat dades, doncs, per poder presentar a l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament ja té les xifres que té. Parlo de l'Ajuntament per ser més concret, no? Que és on hi ha la conversa i on hi ha pendent arribar a un acord, i jo confio que siguem capaços de tancar-lo, perquè a més ho tenim una partida d'ingressos prevista.
Sí, si era un comentari, si no faig la pregunta. Gràcies, Joaquim. Simplement pel president, per l'Esteve Calzada, no sé si de cara a la temporada que ve ja s'està treballant alguna cosa, independentment de quin impacte socioeconòmic tingui el club també, ja sigui a la categoria on s'està, més amunt, més avall, però si s'està planificant també en algun sentit la temporada ja, o s'està esperant a veure on pot acabar el club?
No, al final l'activitat no s'atura i el Bruno i l'Anna i tot l'equip de gestió estan treballant amb el dia a dia, però també de cara a futur, i la nostra obligació és treballar en tot tipus d'escenaris, i quan dic tot tipus d'escenaris són tot tipus d'escenaris, o sigui, no sabem de quin pressupost disposarem, jo ja ja ho he dit en diverses ocasions, que jo personalment estic en un punt on amb el que aportaré aquesta temporada estic ja en un límit, i llavors hem de veure quins escenaris hi ha, però per descomptat que s'està treballant, perquè no es pot estar parat, i quan s'arribi a final de temporada veurem quins som i aplicarem els diferents escenaris que el Bruno i el seu equip han estat treballant.
Hi ha una pregunta més, Pau.
Més inversors, heu fet molts passos endavant en el club.
Molts passos endavant, ves que estan aquí al grup d'inversors. En quin punt s'està en aquest sentit?
No, a veure, no estem en cap punt, perquè el club no té un cartell de que estem en venda. O sigui, al revés, jo sempre he estat molt transparent. Ara som un grup de 7 inversors en total, i el que em decepciona una mica és que no he estat capaç de convèncer a ningú d'aquí, no? Perquè el Pau evidentment és un d'ells, però no ve com a empresari de Sabadell, sinó ve com a persona vinculada emocionalment a la ciutat i de la ciutat, no? Llavors jo sempre ho he dit, que les portes estan obertes a tenir més inversors, i que si això significa que els que hi som ens haguem de diluir perquè algú ve i posa més diners, o fins i tot algú ve amb un projecte prou potent i això significa que els que estem actualment haguem de donar un pas al costat si pensem que és el millor pel club, doncs ho farem. Però això no vol dir que el club estigui amb el cartell de venda, sinó que sempre està obert a escoltar propostes que siguin bones pel club i siguin bones també pels que estem com inversors, més enllà de que des d'un punt de vista econòmic i corporatiu també i societari, doncs el club està en una situació, jo crec que envejable, no? I sí que és veritat que ens truquen molt sovint, però també és veritat que els que estem tenim molts diners posats, estem parlant de més de 8 milions d'euros que tenim invertits, no? I clar, a vegades venen d'altres llocs on són clubs que estan més desendreçats o que es troben el que em vaig trobar jo quan vaig arribar aquí, que diuen, és que no sabem d'en qui són les accions, no estan registrades. Doncs mira, això, aquesta feina nosaltres ja l'hem fet, no? Per tant, com a resum, no ha canviat res, sempre hem estat molt oberts, de que sempre que truqui algú l'escoltarem, i amb tots els formats possibles, si això és bo pel club.
Doncs fins aquí, gràcies Sergi. Després totes les reflexions i també les conclusions al web de Ràdio Sabadell, a www.radiosabadell.fm, però ens quedem amb aquesta xifra de gairebé 6 milions d'euros, 5,9 d'impacte del Centre d'Esport Sabadell a la ciutat, i 12,4 en cas d'estar a la Lliga Smartbank.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues a Ràdio Sabadell.
Ara toca parlar de segona catalana i del grup 4, perquè tots els equips sabadellencs van sortir victoriosos. Va ser un cap de setmana estel·lar. Gerard Puentes, què tal, com estàs? Bon dia.
Pau.
El primer d'ells, el líder, el Sabadell B, el grup 4, que no perd pistonada i va tornar a guanyar de forma contundent, aquest cop davant l'Avià.
Sí, i de quina manera, Pau. El conjunt de Jordi López segueix sumant punts i més punts. Aquest cop la víctima va ser l'Avià, qui va mantenir esperances fins al descans, però no va poder aguantar l'embestida arlequinada, que es va saldar amb l'1-5 final. Vladislav Kopotun, que va aconseguir el repòquer de gols el passat dissabte, assegura que el rival era un bon equip, tot i que el resultat sigui tan inflat.
El resultado no es que sea abultado, porque tuvimos muchas ocasiones, pero el equipo rival parece menos de lo que es por el resultado, porque era un buen equipo rival, lo que intentaban salir jugando, y por nuestra forma de jugar, de la presión tras pérdida, de presionar siempre el balón, pues robamos muchas balones en tres cuartos de campo. Entonces, cuanto más arriba robes el balón, más oportunidades de meter tienes. Y sinceramente, pues eso fue lo que me benefició para meter esos goles.
Durant un cop d'ull a la taula de golejadors d'aquest grup 4, es pot veure que l'encapçalen dos jugadors del Sabadell B. El primer, el mateix Vladis, amb 18 gols, i el segon, Jaume Pinyol, amb 13. Amb aquesta victòria, el filial sabadellenc manté els 9 punts de diferència amb la Pirinaica, que tampoc va fallar en la seva cita a Can Tries.
Doncs brutal, la temporada del davanter ucraïnès del Sabadell B.
el Can Rull Rómulo Tronchoni, per la seva part, Gerard, va tornar al camí de la victòria després de 3 setmanes sense fer-ho.
I ho va fer per la via ràpida. Al minut 6, els de José García Numoski ja guanyaven per 2-0 al Sallent, el penúltim classificat, però que amb el canvi d'entrenador tornaven a ser un equip perillós. Numoski atribueix molta importància a mantenir la porteria a 0 i al fet de recuperar les sensacions de joc de fa setmanes.
Nos cuesta mucho mantener la portería a cero, porque este año nos está costando horrores. No es ni a nivel individual ni a nivel nada, creo que es un poco todo colectivo. Pero bueno, esta semana teníamos que hacer un partido serio, con portería, intentar tener portería a cero y sobre todo eran los 3 puntos. Y bueno, pues se hizo pues todo, ¿no? Portería a cero, conseguir 3 puntos con buen juego y la verdad que muy bien, contento.
Els sabadellencs es mantenen ara en 8a posició, amb 26 punts, però sense poder relaxar-se, donat que les places de descens estan a 9.
I per tancar aquest grup 4, el Tibidabo Torre Romeu, que també està en forma, va repetir victòria per la mínima per segona setmana consecutiva.
Per la mínima, Pau, i patint per certificar la victòria. Els de Toni Sallés van visitar el complicat municipal de les Garrigues de Calaf, lloc on el Sabadell B va empatar fa 2 jornades. El Tibidabo es va avançar amb gol d'Espinosa, però poc abans del descans els calafins van empatar el duel. A la represa, novament Espinosa va fer l'1-2 al 55 de partit, que va acabar sent el definitiu. Sallés valora molt positivament els 3 punts aconseguits en terres anoienques.
Son 3 puntos buenísimos, la verdad es un campo complicado. Para mí es un equipo que va a competir hasta final de temporada, me parece un buen equipo, muy físico. Y aparte, bueno, ayer también entre la lluvia, el ambiente en general, porque también fue un ambiente bastante hostil y una cosa y otra, creo que fue 3 puntos muy, muy, muy valiosos, la verdad.
Amb aquestes 3 victòries en els últims 4 partits, els de Torre Romeu ens alcen el vol fins a la 9a posició i empaten ara a 23 punts amb el Ripollet.
I al grup 5, en canvi, la sabadellenca que passa novament per un dels moments complicats de la temporada i amb derrota a domicili davant el Singerlin.
I novament, Pau, en els minuts finals. Els locals es van avançar molt d'hora, però els de José Antonio Moreno van igualar el marcador abans del descans, mitjançant Sergio Sánchez. A les acaballes, amb els sabadellencs buscant el gol de la victòria, va arribar al 2-1 local, després d'un contraatac ben trenat. Tot i això, Moreno afirma que en el còmput global l'equip va fer molt bon partit i va ser superior al rival.
El equipo hizo un gran partido, muy buen partido, llevamos la manija del juego en todo momento, creamos, no te quiero exagerar, pero entre 10 y 15 ocasiones bastante claras, entre ellos un póster, el portero sacó dos manos muy buenas y nosotros la verdad es que tuvimos la primera acción en nos pidieron un despiste en el al principio de los 3 minutos y una jugada cuando estamos lanzados arriba buscando la victoria nos engancha en una contra y nos hacen el 2-1, pero en el cómputo global en cuanto a merecimientos o esa victoria moral, yo creo que los míos fueron superiores en el partido de los días.
Els taronges cauen ara en 14a posició i es troben ja immersos en les posicions de descens. A falta de 9 partits, la sabadellenca necessita tornar a sumar de 3 en 3, la qual cosa no fa des de fa 8 jornades.
I aquest pròxim cap de setmana la sabadellenca juga a casa contra el Lloreda, el grup 4, derbi, un altre, Tibidabo Can Rull i Sabadell B Can Tria. Gerard, gràcies.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre del punt de tres quarts de dues. Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís, bloc poliesportiu, començant per tenis taula, perquè el primer equip del Natació Sabadell ha consumat el seu descens a la primera nacional masculina. Després del 3-4 a Can Llong, el conjunt nedador estava obligat a guanyar la pista del Son Cladera si volia seguir viu al play-out, però va tornar a caure a terres mallorquines, en aquest cas per 4-2. Una eliminatòria que, sens dubte, ha tingut un parell de moments decisius. D'entrada, aquella pilota de partit desaprofitada per haver situat el 4-1 en el partit d'anada, i aquest passat dissabte la lesió de genoll d'Àlex Sayago, que va posar les coses encara més coll amunt. Ho explica el president de la secció, Jordi Oms.
Pintava una eliminatòria molt igualada, on, com tu dius, vam estar a punt de posar el 4-1, que potser hagués sigut un 4-2, veient el resultat que va acabar passant a l'altre partit, però al final va ser un 3-4, i a Palma hi anava molta il·lusió, sabent que si havíem estat a punt d'aconseguir-ho es podia intentar repetir, però ja les coses es van torçar en el primer partit i en el primer set. Ja vam tenir un jugador que va fer una rebrincada al genoll, es va lesionar i ja no va poder jugar cap dels seus dos partits.
La lesió de Sayago ha estat l'últim contratemps d'una temporada plena d'entrebancs. Si recordeu, fa un parell de mesos el club va haver de jugar a Divisió d'Honor amb un benjamí, el Quim Barberà, davant les baixes per Covid i una normativa de la Lliga molt poc flexible. A més, l'indonesi Arfan Seina, el reforç estranger d'aquesta temporada, només va poder estar a Can Llong 3 mesos. Oms admet que han tingut molts condicionants en contra.
Era complicat, nosaltres hem apostat, exceptuant de l'Arfan, que era una mica reforç, tots els altres són gent del planter, teníem aquest repte també. La temporada en general per tots els equips, no només el nostre, ha sigut molt complicada, perquè el tema del Covid ha trastornat moltes convocatòries i per tant ha fet jugar gent amb els equips que no són els habituals. Això després ens ha comportat, de cara als play-offs, també complicacions, perquè t'obliguen a un mínim de participacions per categoria, amb el qual ha quedat certa gent exclosa, i tenim alguns equips, doncs, que al play-off estan amb 3 jugadors.
En definitiva, que és el segon descens consecutiu del Natació Sabadell de la Divisió d'Honor de Tenis Taula a la primera nacional. L'estiu passat van comprar una plaça disponible per continuar a la segona màxima categoria del tenis taula estatal, i veurem si serà o no una opció que podria estar novament damunt la taula. Per cert, que el segon equip del club també ha baixat aquest cap de setmana, en el seu cas a segona nacional, amb la derrota contra els Amics de Terrassa per 1-5.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I també estava contra l'espasa i la paret, tot i que en aquest cas, doncs, la moneda va sortir cara al Club Natació Sabadell de voleibol, el femení, perquè va aconseguir tenir una vida extra aquest passat dissabte per poder mantenir-se a Superliga 2. Les d'Alberto Avellaneda van remuntar un 0-2 en contra i van acabar enduent-se el partit per 3-2. Oriol Ferran, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pau.
Tot i això, la salvació encara no és matemàtica i queda una jornada.
No, encara no. El que va haver dissabte a la tarda a les Naus va ser un autèntic espectacle, Pau. Les noies del Club Natació Sabadell van començar perdent per 0-2 contra el Sant Cugat i tot apuntava que les nedadores assolirien ja el descens virtual. Tot i així, van aconseguir remuntar el partit i es van endur el tiebreak per 15-10 en unes naus que van acompanyar l'equip durant tota l'estona. El fet d'arribar al tiebreak, però, va fer que les d'Alberto Avellaneda sumessin només 2 punts, que recordem que en el voleibol, si guanyes el partit per 3-0 o 3-1, sumes 3 punts de la classificació, però si ho fas per 3-16-2 guanyes només 2 punts. En cas d'haver sumat els 3 punts, haguessin de pes d'elles mateixes a l'última jornada, però ara hauran d'esperar els resultats d'altres equips. Bona part de les opcions, com deies, de salvació per les noies de Natació Sabadell passa per guanyar dissabte vinent contra el Palmas, que en un principi s'havia de disputar a Gran Canària, però el club ha fet gestions perquè jugui a les naus. Ivette Herrero admet que els pot ajudar a no haver de viatjar.
Sí, jo crec que el fet de no haver d'anar allà a Canàries i no haver de fer viatge, doncs és un punt positiu per nosaltres. Però no tant el fet de no fer el viatge, que també, sinó més que juguem a casa, i això és un puntazo, perquè al final, doncs, com a casa, ningú enlloc.
Aquest partit entre el Sabadell i les Palmes, que són terceres a la classificació, començarà dissabte a les 6 de la tarda a les Naus.
Les paraules de la central del Club Natació Sabadell de vòlei. De seguida, si et sembla, Uri, fem càbales al voltant d'aquesta possible salvació del club. Abans, però, escoltem també l'entrevista que li vas fer el dissabte a l'Alberto Avellaneda, el tècnic del Club Natació Sabadell, en aquest partit guanyat de forma agònica contra el Sant Cugat.
Estem amb Alberto Vellaneda, després de la victòria de la remuntada del vòlei femení del Club Natació Sabadell per 3-2 contra el Sant Cugat. Ens heu fet patir, Alberto, avui.
Bueno, la verdad es que para mí un partido importantísimo, ya no solo por el resultado que lo era, sino porque se ha vuelto a demostrar un poquito el gen que es de estas chicas de Sabadell, que nunca dan por perdido, que sabemos que teníamos muchas limitaciones, pero aún así, cuanto la cosa más difícil ha estado, más hemos podido tirar. Así que hay que darle la enhorabuena, seguir trabajando con ilusión una semana más y a ver qué pasa.
¿Marxes amb la sensación de haber guanyat dos puntos o de haber-ne perdut un?
No, me voy con la sensación totalmente de haber ganado dos puntos. Dos sets abajo, el cuarto set, íbamos 7 puntos, si no recuerdo mal, abajo. Darle vuelta a eso ya hasta psicológicamente es muy complicado, muy, muy complicado. Así que darle enhorabuena a las chicas y seguir adelante.
¿Quién ha sido el punto de inflexión que os ha hecho creure-us-ho?
Bueno, yo creo que sabíamos que iba a ser un partido complicado. Al final, cuando te juegas muchas cosas, siempre es difícil gestionar las emociones. Yo creo que ha habido varios puntos de inflexión. No uno solo, sino ha habido varios momentos, porque también, si no recuerdo mal, el tercer set lo hemos ganado 24-26, con puntos complicados, largos, con pelea. Entonces yo creo que no ha sido solo un punto, que el más obvio hubiera sido en la remontada de los 7 puntos cuando han ido al saque. Pero creo que ha habido varios momentos en los que o podíamos haber ido para abajo y perderlo ya o remontar como ha tocado.
¿Es un pas de gegant per assegurar la categoria o falta encara un punt més?
No, hay que esperar a ver lo que pasa. Como también dependemos de otro equipo, la cosa toca esperar. Pero bueno, por lo menos nosotros poner lo que tenemos, hacer nuestro trabajo y luego lo que venga ya se verá.
Molta sort al que queda de temporada. Aquest últim partit, a veure com acaba.
Vamos a tener emoción hasta el final.
Moltes gràcies.
I Oriol Ferran, la pregunta del milió. Què ha de passar perquè el Club Natació Sabadell mantingui la categoria?
A veure, per posar-nos en situació, dels tres grups que hi ha, baixen 5 equips, els últims de cada un dels tres grups i els dos pitjors penúltims. Un penúltim, doncs, se salva. Ara mateix queden per repartir dues places, que serien entre el Club Natació Sabadell i les Plugues i el Volley Sunset Life Bubucela i el Torre la Vega. Ara mateix el club està fora del descens, però té un partit més que les d'Esplugues, que s'enfronten a dos rivals fàcils. En cas de victòria del Club Natació Sabadell aquest dissabte per 3-0 o 3-1 contra les Palmes, estarà salvat en cas que Esplugues no sumi els 6 punts en els dos partits o que Volley Sunset i Torre la Vega no guanyin els seus partits, que això encara és més probable. I en cas de victòria per 3-2 estaria salvat en cas que Esplugues no sumi cap punt a un dels dos partits, és a dir, que en perdi un per 3-0 o 3-1, i que Volley Sunset i Torre la Vega no sumin cap punt a cap dels seus partits. Ja en cas de derrota seria més complicat i hauríem d'esperar que Esplugues no sumés cap punt en un dels dos partits.
Difícil, eh?
Serà complicat, és una mica difícil d'entendre per la complexió dels tres grups, però veurem com acaba la cosa.
I si no, doncs això, totes les opcions al web de Ràdio Sabadell d'aquí a uns minuts ben desgranat. Per cert, que el masculí ja salvat a Superliga 2, va perdre 2-3 contra el Sant Roque. Oriol Ferran, gràcies.
Moltes gràcies. Just watch me
dance. 5 minuts per arribar a les 2 amb Waterpolo. L'Astral Pol Natació Sabadell ha desaprofitat el primer dels dos matchball a favor per certificar la primera plaça de la divisió d'honor femenina. L'equip de David Palma va tornar a ensopegar dissabte a Canllong per 10-11 davant qui si no, el Mataró, la gran bèstia negra d'aquesta temporada. A més, novament amb un desenllaç cruel. Tot i tenir la boia Maica Garcia tocada de les cervicals, l'Astral Pol guanyava 10-7 a 6 minuts i mig del final amb una gran Judit Forca en atac. Però a partir d'aquí, parcial de 0-4 de les de Dani Ballar per assaltar la Finet Work Aquatics per quarta vegada aquest curs. De fet, és la cinquena derrota en els últims 6 partits oficials davant les mataronines. Una pedra a la sabata que deixa una sensació de neguit en el tècnic David Palma.
No ens fa gràcia que ens tornin a guanyar, i més un partit que portàvem molt, molt dominat, que estaven treballant molt bé en defensa. Començat aquí, és que ens costava un colló treure 3 expulsions. És que la segona part que portàvem una expulsió o 2 expulsions, ja hi ha 7. Però tot i així, culpa nostra, perquè les hem perdonat. I quan dones vida a un equip gran, pues mira, te la foten i... Bueno, fer reflexió, analitzar el vídeo i intentar continuar creixent, no?
La derrota no té massa conseqüències a la classificació, més enllà que el Mataró se situï a 2 punts. A l'Astral Pol li queda el desplaçament d'aquest diumenge contra el Boadilla madrileny per cloure la fase regular de la Lliga, i sobre el paper hauria de ser un tràmit per assegurar-se el factor piscina durant tot el play-off. A tot això, Palma treballa des d'ahir ja amb el reforç de les canadenques Gurpreet Sohi i Mònica Egens, que ja va estar aquí la temporada de la pandèmia, pensant en aquesta fanya al fort de l'Eurolliga d'aquí 10 dies al Pireu. I Per la seva part, el masculí de l'Estrasburg va tancar dissabte la fase regular de la Lliga amb victòria en el derbi a Terrassa per 8-14. Els de Quim Colet han acabat tercers i a les semifinals del play-off, que comencen d'aquí a 8 dies, es veuran les cares amb el CNB. Abans, apunteu a l'agenda Media Day aquest dijous en directe a l'Hotel Suís i dissabte a 12:45 la tornada de la final de l'Eurocup contra el Telimar Palermo a la piscina de 50 metres de Can Llong, que també es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell i on el club haurà de remuntar els dos gols en contra de l'anada a Sicília. I un parell de punts. No sortim de l'aigua perquè en aquesta mateixa piscina olímpica de Can Llong va tenir lloc durant tot el cap de setmana el trofeu Club Natació Sabadell Memorial a Paulus Vildebur amb el bo i millor de la natació de casa nostra i també amb la presència de clubs francesos o italians com a convidats. En total, 32 finals repartides en 4 franges i 19 medalles per l'equip del Club Natació Sabadell, a destacar especialment l'or de Marina García en els 200 braça per davant de la seva gran rival, l'andreuenca Jessica Vall, i les clares victòries de Cata Curró i Àlex Castejón als 400 estils. I en futbol sala, el Club Natació Sabadell disputa aquesta nit la cinquena ronda de la Copa Catalunya. Els nedadors visiten la pista de l'Olímpic Floresta després de ser repescats a la competició als despatxos. Recordem que a l'eliminatòria prèvia el club va caure als penals, però el Montcada va cometre alineació indeguda i es va acceptar el recurs dels sabadellencs. I ara, nova oportunitat d'or pels d'Arnau Casabon de continuar avançant en el quadre, ja que el rival milita una categoria per sota, a tercera divisió. Malgrat tot, el tècnic recorda quines són les prioritats.
El partit de la Copa no és el nostre objectiu, hem de ser clars. El que passa que nosaltres sortim a guanyar. Al final també és seguir treballant, seguir agafant sensacions, seguir agafant a l'equip aquesta dinàmica guanyadora i al final sabíem fins on arribem. Però ja et dic, al final sempre pensant de cara al cap de setmana, perquè al final és la nostra lliga.
El Natació Sabadell, recordem, ve de guanyar el derbi contra l'Escola Pia el passat cap de setmana. El duel d'aquesta nit de Copa Catalunya a la Floresta arrenca a 3:15. El club és l'únic equip de la ciutat supervivent a la competició després de l'eliminació de la Pia la setmana passada. Marxem. -50 segons per arribar a les 2, l'hora en el qual ha de començar el Notícies Migdia amb la Núria García, que ja la tenim preparada aquí a l'estudi. Res més de part nostra. Una abraçada del Roger Benet, que ha estat a les vies de so de tot el departament d'esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà, a partir de la 1, més esports, més Hotel Suís, amb l'Adriana Arroyo, assegut d'aquesta cadira. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.